Bon dia. La factura de la llum posa la corda fluixa a entitats i clubs a la ciutat d'Olot.
L'informatiu del migdia, en Pau Masó.
Tot just dues setmanes, una entitat a la ciutat que també té local propi van venir a trobar a dir aquell rebut de la llum que l'any passat, al mes de febrer, era de 400 euros, ara és de 2.600 euros i haurem de tancar.
És l'alcalde d'Olot, Pep Berg. Ell mateix ha constatat la situació que viuen algunes entitats i clubs de la ciutat. Igual que molts ciutadans i empreses, el preu de la llum també està passant factura a les associacions. Aquest dijous, per exemple, l'Ajuntament ha aprovat una subvenció de 40.000 euros al Club Natació Olot per fer front als costos energètics i pugui mantenir els seus serveis. De seguida entrem en matèria. Abans, però, també hem de repassar més notícies que marquen l'actualitat d'aquest divendres 25 de març del 2022.
El dia en 4 minuts.
Olot reforçarà el control dels camions de pas. A partir d'ara, gràcies a una modificació de l'ordenança de circulació, la policia local també podrà dur a terme sancions i controls als camions de més de 7 tones i mitja que no tinguin origen ni destí la Garrotxa. El regidor de mobilitat és Agustí Arbós.
En cap cas és una mesura que vagi en contra de l'activitat econòmica que es desenvolupa a la nostra ciutat, i per això deixar molt clar que les empreses, tot el transport que estigui vinculat a les empreses de la comarca, o sigui que tingui l'origen o el destí d'aquest transport a la ciutat o a la comarca de la Garrotxa, doncs no es veurà afectat en cap mena de sentit per aquesta modificació.
El temps fa la guitza al Carnaval d'Olot. Demà a la tarda hi ha previsió de pluja i l'organització ha decidit esperar fins demà mateix per prendre cap decisió. Sobre la taula hi ha totes les opcions: mantenir la rua, anul·lar-la o ajornar-la. Passi el que passi, els actes del pavelló Firal no es tocaran. El president del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot és Josep Andrés.
La programació la vàrem posar d'una forma genèrica i vàrem dir Carnaval d'Olot març 2022, o sigui que hem tingut que anar canviant i anar fent coses segons per anar-los adaptant en el moment, no?
Plogui o nevi, el que ja hi ha són rei i reina del Carnaval de la ciutat. Aquest any són Manoli López i Manu González. Són membres dels Carnavalots i els Emmascarats, i ells mateixos han explicat els sobrenoms que s'han posat, que van des del record personal fins a la defensa del planeta.
Reina de Quevedo es porque mi marido, que en paz descanse, que ahora era el día 26 de marzo, hará 3 años que falleció. Uh-huh. Él siempre en su pueblo le llamaban de apodo Quevedo.
Jo soc vegetarià, defensor de només tenim un planeta, no l'estem cuidant. També no som conscients del tracte que li donem als animals, i és una miqueta de dir, conscienciem-nos amb el que estem fent.
A part del Carnaval, aquest cap de setmana també desfilarà per Olot un dels quintets de corda més reconeguts del món. Es tracta de Bolosi, un quintet polonès que actuarà dissabte a la Sala Turín. El director de la productora del grup és Daniel Hernández.
De fet, el concert estarà dedicat a refugiats ucranians. De fet, ells estan molt involucrats en ajudar els refugiats, o sigui que m'han demanat doncs, de dedicar aquest concert als refugiats ucranians.
En esports, un derbi sense marge. Aquest diumenge, la Unió Esportiva Olot s'enfronta al Peralada a l'estadi. Els d'Albert Carbó saben que no poden fallar més i que només els val la victòria per seguir amb l'objectiu de l'ascens directe.
Sí, si realment vols quedar campió, tot passa per aquest cap de setmana emportar-nos els 3 punts. Estem pensant en nosaltres. Simplement sabem que hem de guanyar el Peralada. Cada setmana canvia els possibles candidats a l'ascens quedant campions.
I a la contraportada d'avui, Fesols. Santa Pau celebra per fi la tradicional fesolada aquest diumenge. El poble ja va haver d'ajornar la celebració del gener al març per culpa de la 6ª onada del coronavirus, i ara, 2 anys després de l'última vegada, la podrà organitzar amb total normalitat. L'alcalde del poble és Pep Companys.
Bueno, nosaltres sí que havíem tingut molt clar que no podíem permetre'ns el fet d'estar més de 2 anys sense poder celebrar aquesta fira, que per nosaltres podríem dir que és la segona festa del poble, degut a la importància i a la rellevància de l'esdeveniment.
L'actualitat d'aquest divendres no s'acaba aquí. Obrim també la finestra a Catalunya, Espanya i el món. Estat i patronal del transport acorden una bonificació de 20 cèntims per litre de combustible i 450 milions d'euros d'ajuda directa. El Ministeri de Transports calcula que les mesures suposaran una injecció de més de 1.000 milions. Els preus industrials a Catalunya s'incrementen un 23% al febrer i marquen un nou rècord històric. La taxa al conjunt de l'Estat s'enfila fins al 40%, la més alta des del 1976, que es van començar a recollir dades. Més negociacions. Acaba la segona reunió de mediació entre educació i els docents amb les posicions molt allunyades, segons els sindicats. La directora de professorat veu voluntat d'entesa a la taula i les parts es tornen a citar per aquest divendres. En política, Junts per Catalunya fa marxa enrere amb el pacte per modificar la llei de política lingüística i admet que genera rebuig. El partit afirma que buscaran el consens i crida la resta de formacions a sumar-s'hi. Per la seva banda, Òmnium reclama que els canvis sobre el català a l'escola es consensuïn al Pacte Nacional per la Llengua. L'entitat vol que es tingui en compte la societat civil i que la prioritat sigui protegir el model d'escola catalana. A la plana internacional, Biden avisa Rússia que els Estats Units respondran si utilitza armes químiques o biològiques. El president dels Estats Units adverteix a la Xina que el seu futur econòmic està més lligat a Occident que a Rússia. I a la plana cultural, avui Antònia Font torna amb 10 cançons després d'una dècada de silenci. Un minut estroboscòpic és el nom del nou disc que recupera l'essència del grup, amb notes de poesia, ironia, surrealisme i l'univers també del Mediterrani.
Lo de sempre és lo que veig, Capricorn amb el seu cúmul globular.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Aquest divendres el temps no canvia gaire, per tant, continuarà el cel ennuvolat o mig ennuvolat, a la tarda més tapat i entre la tarda i el vespre ben cobert. En principi no hi ha d'haver pluja, potser arriba encara alguna goteta despistada, alguna petita roïna, però la veritat és que no hi ha pronòstic de pluja. La temperatura pot pujar un parell de graus de dia, per tant, màximes a l'interior de 11 a 14 i a la costa i al prelitoral cap als 15-16 les més altes. Un dia, doncs, de fresca, però tampoc farà el fred de dies anteriors. També el vent va de baixa i el temporal marítim no serà tan intens aquest divendres. Cap de setmana en dues cares, dissabte tapat encara, amb alguna pluja fins i tot, i diumenge més sol. Per tant, dissabte, sobretot a la tarda, a partir de les 3, sobretot les 4, pot començar a ploure, plovisquejar a molts indrets, després d'un matí tapat, a primera hora, matí d'hora, alguna escletxa, alguna petita ullada de sol al Pirineu i a la Cerdanya, i potser l'Alt Empordà, però la veritat és que se n'hi ha tapant. I a la tarda ve aquesta mica de pluja, plogims, poca precipitació, cota de neu més de 2.000 metres. Bé, diumenge i dilluns són dos dies de sol, per tant deixarem enrere aquesta ratxa de tants dies tapats. Dos dies de sol, molta gent ho agrairà, i temperatures una mica més suaus de dia, al matí algun banc de boira. I probablement dimarts i dimecres de la setmana vinent torni a venir una pertorbació de llevant, no gaire forta, però tindríem núvols abundants i algunes pluges que ara per ara es presenten de forma feble arreu de les comarques gironines i Osona.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Radio Olot. Ara i sempre. Som informació.
Entrem en matèria en l'informatiu d'aquest divendres. L'augment de la factura de la llum posa en risc la supervivència d'entitats d'Olot. Ho ha explicat el mateix alcalde al ple municipal d'aquest dijous. Algunes s'han adreçat al consistori perquè els ajudi a fer front a l'augment dels costos de l'electricitat. Una d'elles és, per exemple, el Club Natació Olot, a qui se li ha atorgat una ajuda de 40.000 euros perquè l'entitat pugui fer front als costos energètics i mantenir els serveis. L'equip de govern preveu que la situació vagi a més i s'hagin d'entregar noves ajudes per evitar que algunes associacions abandonin els seus locals o activitats. L'augment de la factura de la llum és transversal. Ciutadans, empreses, institucions i també entitats pateixen l'increment dels costos energètics. A Olot, des de l'Ajuntament, constaten que la situació ha posat a la corda fluixa algunes associacions i clubs de la ciutat. L'alcalde és Pep Berga.
Però els he de dir que fa tot just dues setmanes una entitat de la ciutat que també té local propi van venir a trobar a dir aquell rebut de la llum que l'any passat, al mes de febrer, era de 400 euros, ara és de 2.600 euros i haurem de tancar. Amb això el que vull dir és que en aquest concret aquesta entitat, doncs avui no ens la trobem aquí al pla estratègic, però arriba un moment que com a Ajuntament ens hem de plantejar o ajudar, donar un cop de mà quan el necessiten en aquestes entitats, o senzillament deixar-los a la seva i que hagin de tancar.
Davant d'aquesta situació, el consistori ha començat a fer-hi front entregant algunes ajudes directes. Aquest dijous, el ple municipal ha aprovat entregar, per exemple, 40.000 euros al Club Natació Olot perquè faci front a l'augment dels costos energètics i pugui mantenir els seus serveis.
Pot semblar un ajut important, és veritat, 40.000 euros, però el Club Natació Olot, en el moment que el van plantejar, probablement els hi solucionava una mica les coses, ara ja s'ha quedat absolutament desfasat amb l'augment del preu de la llum i el que estem veient, doncs, que tot l'estat estan tancant piscines. Si visquéssim en una ciutat on tinguéssim una piscina pública, coberta, municipal, que no la tenim, que estem a punt de fer-la, però que no la tenim en aquests moments, doncs potser ho podríem qüestionar en aquest moment. Activitats dirigides a la gent gran, als cursets de natació, totes aquestes activitats passen al Club Natació Olot, que és un club que ha donat un gran servei a la ciutat al llarg del temps i en aquest moment que necessiten un cop de mà, doncs ens sembla que l'hem de donar.
Berga també ha explicat que esperen que la subvenció al Club Natació Olot no sigui l'última. Assegura que si el context no canvia, la situació pot anar pitjor.
Amb això el que volia dir és que en trobarem d'altres, intentem i ens esforcem que totes les ajudes que donem a les entitats siguin a través de bases de convocatòria, de pública concurrència, les que dissenyem el mes d'octubre, les que comencem a preparar, que hem publicat, però hi ha coses sobrevingudes, hi ha coses que no estaven previstes i que cada moment hem de decidir si sí o que no, i en aquest cas hem pensat que totes elles, totes quatre, doncs estaven justificades. Però cregui'm que si això de la llum continua com està anant, encara en veuran passar més d'una i de dos per aquest plenari, o ens haurem de resignar que tanquin aquestes instal·lacions.
A Olot hi ha més de 150 entitats, la gran majoria sense local propi. Ara l'augment dels costos energètics ha provocat que tenir una seu física pugui ser una despesa cada vegada més gran i que pugui posar en risc la solvència econòmica de les associacions.
Sabies que reduint el gruix del plàstic contribuïm a la reducció de la contaminació? Daife t'ajuda. I sabies que hi ha normatives de seguretat alimentària molt rigoroses per a preservar la salut dels consumidors? Daife té les certificacions. Daife, preveient el futur. Més info a daife.com.
Parlem ara de mobilitat. Olot reforçarà el control dels camions de pas. A partir d'ara, gràcies a una modificació de l'ordenança de circulació, la policia local també podrà sancionar aquells tràilers de més de 7 tones i mitja que entrin a la ciutat i no tinguin destí o origen la Garrotxa, amb excepció, això sí, al transport d'animals vius. Fins ara, aquests controls només els podien realitzar els Mossos d'Esquadra. Es calcula que cada dia uns 400 camions sense origen ni destí Olot circulen per la ciutat. A partir d'ara, els camions de més de 7 tones que vulguin utilitzar l'eix Bic-Olot per anar cap a França i Saragossa, ho tindran més difícil. Olot ha modificat l'ordenança municipal per intensificar els controls que fins ara només podien fer els Mossos a les carreteres interurbanes. D'aquesta manera, la policia local també podrà fer controls i sancionar els tràilers que passin per Olot i no tinguin origen ni destí a Garrotxa. El regidor de mobilitat de la ciutat, Agustí Arbós, aclareix que això no afectarà les empreses locals.
En cap cas és una mesura que vagi en contra de l'activitat econòmica que es desenvolupa a la nostra ciutat, i per això deixar molt clar que les empreses, tot el transport que estigui vinculat a les empreses de la comarca, o sigui que tingui l'origen o el destí d'aquest transport a la ciutat o a la comarca de la Garrotxa, doncs no es veurà afectat en cap mena de sentit per aquesta modificació. Simplement, com he dit abans, doncs ens dota d'una possibilitat de treballar en aquesta línia. Perquè ens entenguem, com un exemple, un camió que descarrega Olot o que carrega Olot, no hi haurà cap mena de problema, però per exemple un camió que ve d'Aragó i se'n va a França, doncs no podrà passar pels carrers de la ciutat.
La mesura està pensada bàsicament perquè els camions que van de França, Saragossa o al revés no passin per la Garrotxa. Actualment, la Generalitat obliga aquests camions a utilitzar l'eix transversal i l'AP7. Arbós explica també que hi ha una excepció, que són els camions que transporten animals vius i aquells camions que no tenen mercaderia.
Sobre les excepcions, com bé deia, els animals vius, per un tema de patiment animal, sí que se'ls deixa fer la ruta més curta. Si no m'equivoco, també temes d'alimentació, doncs, que tenen una vida efímera, també poden fer la ruta més curta. Pel que fa al camió buit, clar, si descarrega Olot, ja ha descarregat Olot i per tant surt d'Olot, per tant passa per Olot. La realitat és aquesta. Després, un camió buit que descarrega fora de la comarca, si ve Olot, després pot entrar Olot. Si no ve Olot, entenem que no ha de passar per Olot perquè ja no porta aquests animals i per tant ja no és un tema de patiment animal. Però en tot cas, jo crec que la nostra casuística són camions buits o que venen a carregar Olot o descarregar, sobretot.
Segons un estudi de trànsit fet el 2020 pel Departament de Territori amb motiu de l'estudi informatiu de la variant d'Olot, s'assenyalava que un de cada 10 vehicles que circulen per la ciutat són de pas i d'aquests, 390 són camions. Passem pàgina. Aquest cap de setmana arriba el Carnaval d'Olot, pendent del cel. La incertesa meteorològica és la gran protagonista en la prèvia d'un dels actes més multitudinaris de l'any. Les previsions donen pluja dissabte a la tarda i l'organització esperarà, de fet, fins a última hora per prendre una decisió. De moment es mantenen tots els actes i si hi ha alguna novetat es comunicaria el mateix dissabte a la tarda. Passi el que passi, els actes que se celebren al pavelló Firal no es tocaran, ens ho explica l'Aniol Puigverd.
Mirant al cel, així està el Centre d'Iniciativa Turístiques d'Olot. I no per lamentar-se, sinó pendents de la pluja, ja que les previsions no són bones. Després de 2 anys topant-se amb la pandèmia, ara el Carnaval d'Olot es troba amb la incertesa meteorològica. El 2 de març havia de ser el dia de la celebració, però es va suspendre per la 6a onada. Casualitats del temps, aquell dia també va ploure a la capital de la Garrotxa. Ara, amb aquest dissabte com a dia D, la pluja vol tornar a fer la guitza. El president del CIT, Josep Andrés, parla sobre la programació que han preparat des de l'organització.
La programació la vàrem posar d'una forma genèrica i vàrem dir Carnaval d'Olot, març 2022, o sigui, que hem tingut que anar canviant i anar fent coses segons per anar-los adaptant en el moment, no? I per això que aquesta rua quedarà ara situada només en aquest dia, però que no seria ben bé quan li tocava.
La majoria d'actes del Carnaval d'Olot 2022 es fan a l'aire lliure, com per exemple la cercavila de les 12 del migdia. Altres, però, es fan a cobert, com el sopar popular i la gran festa que se celebrarà al pavelló Firal d'Olot. Darrere aquests actes hi ha mesos de preparació, sobretot entre les comparses. Andrés explica que moltes treballen des de les festes d'altura.
Les carrosses artístiques, que sortosament, i comparses artístiques, sortosament en tenim moltíssimes aquí, són la majoria d'aquí a la nostra comarca. Jo aquesta gent a mi em consta que la que ha passat les festes d'altura ja es reuneixen per començar a filar l'agulla.
Si el temps ho permet, la gran rua del Carnaval d'Olot tornarà a omplir de disfresses i colors els carrers d'Olot. Enguany comptarà amb unes 16 carrosses, amb la novetat d'un grup de samba de Barcelona i amb arrels brasileres. La gran rua està prevista per 6:15 de la tarda pels carrers més cèntrics de la ciutat.
El que és segur, el que ja coneixem, són el rei i la reina del Carnaval d'Olot 2022. Són Manoli López i Manu González. Ells seran els encarregats aquest any de liderar la rua i els actes de la celebració olotina. Formen part de la colla dels carnavalots i els emmascarats, i els seus vestits no deixen indiferent a ningú. Han explicat a Ràdio Olot els seus sobrenoms, que van des del sentiment de ser del barri de Sant Miquel fins a la defensa del planeta o la diversitat sexual. Manoli López i Manu González són la reina i el rei del primer carnaval postpandèmia. Després de 2 anys, la celebració torna al carrer i ells seran els responsables de presidir-la. El Centre d'Iniciatives Turístiques Olot els hi ha donat aquesta oportunitat i asseguren que se senten molt afortunats. La Manoli forma part de la colla dels carnavalots des de fa 4 anys i es defineix com la reina de Quevedo, emperadriu de Sant Miquel, pubilla dels carnavalots, marquesa d'Aguilar de la Frontera i duquesa de la Manguera. Ella mateixa ho explica a Ràdio Olot.
Reina de Quevedo és perquè mi marido, que en paz descanse, que ahora era el día 26 de marzo, hará 3 años que falleció. Uh-huh. Él siempre en su pueblo le llamaban de apodo Quevedo.
D'acord.
Y entonces yo digo, me tengo que llamar Reina de Quevedo, no me puedo llamar de otra manera, por honor a él. Yo no vivo en San Miguel, pero siempre estoy en San Miguel. Mi madre vive en San Miguel, estoy con la señora del Cusidor, soy de la comisión de fiestas. Aguilar de la Frontera es el pueblo donde yo nací, que uh-huh. es un pueblo de Córdoba, y era en honor a mis raíces. Yo soy limpiadora industrial uh-huh. y nuestra faena es limpiar salas de embutido y cosas de estas con la Manguera. Y yo pensaba, en honor a mi trabajo,
claro que sí.
duquesa de la Manguera.
En Manu és membre dels Emmascarats, no es coneixia amb la Manoli, i es defineix com rei emmascarat de les lleis, el ball i l'alegria, guardià de la fauna i la naturalesa, defensor de la diversitat i príncep ressorgit de la ploma i la purpurina.
Bueno, rei emmascarat per la colla i de les lleis és perquè soc tècnic laboral, ara estic acabant la carrera de dret i volia fer referència. Sí, jo necessito ballar tot el dia, he d'estar riguent, o sigui, és la part de la meva ciència. Jo soc vegetarià, defensor de... Només tenim un planeta, no l'estem cuidant. També no som conscients del tracte que li donem als animals. I és una miqueta de dir, conscienciem-nos amb el que estem fent. Formo part del col·lectiu LGTBIQ+. I era una manera de dir a tothom que hi forma part, que no tinguin por dir-ho. Jo sóc jove, però igualment he viscut l'experiència de viure en un poble que no era acceptat. Però de tot es surt, i és la meva manera de dir, de tot es surt, no esteu sols.
El rei i la reina lluiran durant aquest cap de setmana els vestits fets per l'olotí Carles Soler. Estan fets d'un to daurat i vermell, amb molts complements que fan brillar la composició. Durant tota aquesta setmana ja s'han pogut veure, de fet, a residències, escoles i entrevistes als mitjans de comunicació. Però en Manu i la Manoli esperen poder-los lluir, faci el temps que faci, a la Rua de Carnaval, epicentre de la celebració olotina. El que fem ara és marxar de la Garrotxa, treure el cap també per repassar l'actualitat a les comarques veïnes. La Diputació de Girona ha explicat com repartirà els 7,4 milions d'euros que va aprovar en el darrer ple per ajudar els ajuntaments a fer front als efectes de la Covid. Tots els municipis, per petits que siguin, rebran un mínim de 20.000 euros. De fet, aquesta és la xifra fixa per als pobles de 0 a 10.000 habitants. De 10.000 a 20.000 rebran 15.000 euros. De 20.000 a 40 s'emportaran un fix de 10.000 euros i els de més de 40.000 habitants no percebran cap quantitat estipulada, però percebran les ajudes en funció de la població i altres criteris. A més, s'ha fixat un topall de 200.000 euros per Girona i d'aquesta manera s'ajuda a les localitats més petites. La Diputació calcula que a partir del maig ja es puguin demanar els ajuts. Miquel Nogués, el president de la Diputació de Girona.
Ajudar més els ajuntaments petits en diferència dels grans. És a dir, aquí han topat Girona amb 200.000 euros i en canvi han beneficiat els petits amb unes aportacions, per dir-ho d'una manera, mínimes de 20.000 euros pels ajuntaments més petits, de 15.000 o de 10.000 o zero en els ajuntaments de més de 20.000 habitants.
Anem ara cap als jutjats. L'Audiència ha jutjat un acusat que s'enfronta 20 anys per violar una menor i mantenir-la tancada en un pis ocupat de Girona. Els fets van tenir lloc el gener del 2019. L'adolescent, que aleshores tenia 12 anys, s'havia escapat d'un centre d'acollida. Durant el judici, el processat només ha respost les preguntes del seu advocat de manera telegràfica i a través d'intèrpret ha negat que l'hagués violada o agredida. La menor ha declarat a porta tancada. Entre les proves pericials que es van fer per aquest cas, la defensa en va demanar una d'inaudita. que se li mesurés el penis a l'acusat per acreditar si hi va poder haver penetració. Els doctors han conclòs que el membre no té cap tipus d'alteració i entra dins l'estricta normalitat. En successos, la Policia Nacional ha desmantellat un cultiu amb 500 plantes de marihuana en una casa ocupada de Caldes de Malavella, a la Selva, i ha comissat diverses armes, entre elles un ganivet de caça, un matxet, una defensa extensible i una rèplica d'un fusell de sal utilitzat per llançar projectils a l'aire. L'operació Lofel, en què ha participat la Unitat de Drogues i Crim Organitzat del cos, va començar a principis d'any i ha culminat amb la detenció de dos germans de 32 i 33 anys que ocupaven la finca com a responsables del cultiu i de frau elèctric per valor de gairebé 6.000 euros. I el Saló de la Formació i l'Ocupació de les Comarques Gironines, l'Expo Jove, recupera la presencialitat després de 3 anys i torna a Fira de Girona del 30 de març al 2 d'abril. Ho farà amb prop de 90 expositors i té confirmada l'assistència de més de 6.500 estudiants de 93 centres de la demarcació, a qui oferirà propostes d'estudis i formació per a l'etapa postobligatòria. Durant els 4 dies organitzarà una trentena de xerrades i estarà obert de 9 del matí a 2 de la tarda, tret del divendres, que també obrirà de 4 a 7. El saló, que té entrada lliure, va ser presencial per darrer cop el 2019. El 2020 no es va poder fer per la pandèmia i l'any passat es va apostar per un format virtual que aquest 2022 es compaginarà amb el presencial.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
Un apunt cultural abans dels esports, i és que un dels quintets de corda més reconeguts del món actuarà a Olot aquest cap de setmana. Es tracta de Bolosi, un quintet polonès que es defineix com a dinàmic, passional i sofisticat. Per al grup serà la primera actuació a la Garrotxa i la dedicarà als refugiats ucraïnesos. La banda acumula més de 700 concerts a 34 països diferents.
Aquest cap de setmana la Garrotxa acull lo bo i millor de la corda fregada. Dissabte a Olot es podrà gaudir d'un dels quintets més reconeguts del món. El seu nom és Bolosi i s'estrenarà a la comarca amb un concert dedicat als refugiats ucraïnesos. Ho farà a la sala Altorina a les 8 del vespre. Aquesta banda interpreta música d'improvisació creada pels mateixos membres. El seu objectiu és aconseguir ser dinàmic, amb molta passió i sofisticat al mateix temps. Dins dels membres de la banda s'hi barreja el folklore i la música clàssica. Aquest és un dels grans al·licients que té el quintet, generar una mescla explosiva amb concerts molt intensos i amb moviments molt peculiars. El director de la productora de Bolosi és Daniel Hernández.
Doncs Bolosi és un quintet de corda polac, molt referent en l'àmbit de les músiques del món. És un grup que està contínuament viatjant per tot el món, amb primers auditoris, i el públic doncs es trobarà doncs amb una oportunitat única, perquè és un grup que té una intensitat emocional tremenda i és una, com deia, una oportunitat molt bona de veure un espectacle fabulós.
Els 5 integrants de la banda són d'origen polac. És per això que, degut a la proximitat entre Polònia i Ucraïna, des del quintet volen dedicar el concert als refugiats ucraïnesos.
Mira, de fet el concert estarà dedicat a refugiats ucranians. De fet, ells estan molt involucrats en ajudar els refugiats. Vaig parlar amb el líder, que és el cellista, l'Stanislav, i bueno, m'explicava això, doncs que amb aquest moviment tan tremendo que estan vivint al seu país, doncs estan volcats en ajudar, no? O sigui que m'han demanat doncs de dedicar aquest concert als refugiats ucranians.
Bolosi acumula més de 700 concerts a la seva esquena i ha actuat en 34 països diferents, en festivals prestigiosos com el Rainforest World Music Festival de Malàisia, el Sori Stockholm Water Prize de Suècia i el Hamamatsu World Music Festival del Japó, entre molts altres.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter.
No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Ens posem els quecs. La Unió Esportiva Olot ja no pot fallar més.
L'esport a Ràdio Olot.
Albert Carbó manté que l'objectiu és l'ascens directe i remarca que només val la victòria en el derbi de diumenge contra el Peralada. Els empordanensos també afronten el partit com una final. Fa 5 setmanes que no guanyen i són a 3 punts del playoff. L'Olot Peralada estrenarà l'horari de primavera a l'estadi municipal diumenge a les 5 de la tarda. Com sempre, en directe per Ràdio Olot. David Planella.
A la Unió Esportiva Olot només li falten 5 partits per acabar la lliga regular i ara mateix és líder amb 2 punts de marge sobre el Manresa, però a dia d'avui la classificació és enganyosa. Els manresans han jugat 2 partits menys i, per tant, depenen d'ells mateixos per superar l'Olot i fer-se amb la primera posició que dona l'ascens directe a Segona Federació. Els 4 punts de 9 possibles que han sumat en els últims 3 partits contra 3 rivals en zona de descens han deixat els olotins en una situació complicada. Per això el tècnic, Albert Carbó, reconeix que la victòria de diumenge és imperiosa.
Sí, si realment vols quedar campió, tot passa per aquest cap de setmana emportar-nos els 3 punts. Estem pensant en nosaltres. Simplement sabem que hem de guanyar el Peralada. Cada setmana canvia els possibles candidats a l'ascens quedant campions. Si hi havia el Girona, si hi havia el Manresa, si ens pensàvem que el Girona era el candidat, perd 2 partits, ara ja no ho és, ara és el Manresa. Si nosaltres guanyem aquesta setmana, el Manresa no ho fa, tornarem a ser nosaltres. Però bé, queden 5 partits, nosaltres hem de pensar amb nosaltres mateixos i només tenim la mentalitat doncs, per emportar-nos els 3 punts aquest diumenge.
Diumenge a l'estadi municipal viurà un últim derbi gironí de Lliga que enfrontarà 2 conjunts obligats a guanyar. L'Olot perquè no pot deixar escapar més punts en la lluita per l'ascens directe i el Peralada perquè no pot perdre més pistonada en la cursa cap al playoff, ara és a 3 punts. Encadenen 5 jornades sense guanyar i només han sumat 1 punt de 15. Tot i això, Carbó creu que han patit resultats injustos.
Hi ha hagut partits on no ha merescut la derrota, hi ha partits on ha merescut més, puntuar o inclús emportar-se la victòria. I bé, sempre ho he dit, el Peralada té una plantilla extraordinària, amb un bon entrenador, un bon cos tècnic, i bé, on els hi desitjo el millor, però aquest cap de setmana em toca viure un partit contra el Peralada on només defenso l'Olot i on nosaltres volem aconseguir aquests 3 punts.
I per aconseguir-los, l'entrenador té clar què cal fer.
Recuperar aquest encert de cara a porteria, que sí que ens ha penalitzat una mica aquestes darreres jornades, però bé, tinc plena confiança perquè sóc conscient doncs, que tenim els millors futbolistes ofensius de la categoria.
Carbó podrà disposar de tots els jugadors de la plantilla, excepte el lesionat de llarga durada Albert Blázquez. La resta de futbolistes lesionats, tocats o sancionats ja estan tots a punt. Si tot va bé, Ayala, Vigues, Ferri i Aymar estaran a disposició del tècnic per un partit clau en què l'Olot estrenarà l'horari de primavera a l'estadi municipal, diumenge a les 5 de la tarda. Carbó fa una crida a l'afició.
És un derbi, és un partit molt emocionant, que ja més enllà de lo tàctic hi ha aquest factor emocional doncs, que també marcarà la diferència. I bé, esperem doncs, una afluència gran de públic, que tothom ens doni suport i que ens ajudi durant els 90 minuts, que són una part molt important per nosaltres.
I a banda dels 3 punts, diumenge a l'estadi municipal també hi haurà en joc el nom del club, Unió Esportiva Olot o Olot Futbol Club. Els socis que encara no hagin votat ho podran fer a l'urna que hi haurà a l'entrada del camp. Carbó assegura que ja ho ha fet, però ja se sap, el vot és secret.
Aquí jo no em mullo. No em mullo.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
Fa la centrada, no. Compte Cano, sol, control... Batalla! Batalla! Quina aturada de batalla descomunal!
Albert Batalla va salvar l'empat al temps afegit i l'Olot va marxar de Granollers amb un punt. Ara torna a casa i només val la victòria. Perquè som a la recta final de la Lliga. Queden 5 partits i el lideratge de l'Olot penja d'un fil. Diumenge, en directe des de l'estadi municipal d'Olot, l'últim derbi gironí de la temporada. Olot Peralada. A 4:45 de la tarda la prèvia i a les 5 el partit. Amb David Planella, David Bosch, Jordi Barranco i Pere Ribas. I el patrocini de Fred Perry Olot.
Som-hi serem! Som-hi serem! Som-hi serem!
Perquè nosaltres sempre hi som.
Avui acabem l'informatiu d'aquest divendres trencant el cuc, i és que Santa Pau es posa el pitet amb la fesolada.
La contraportada, amb el suport de Servillar.
El producte típic del municipi garrotxí serà el protagonista aquest diumenge amb la fira. Després de dos anys sense per culpa de la pandèmia, la segona gran festa del poble se celebrarà amb total normalitat. L'organització ja va haver de traslladar la cita del gener al març per la sisena onada del coronavirus i creu que no celebrar-la enguany la posava en risc.
Segur molt alimenta perquè menjant-lo espriu, ens va ajudar a aguantar igual d'hivern que d'estiu.
Aquest diumenge torna la Fesolada de Santa Pau. Es tracta d'un dels actes més multitudinaris del poble juntament amb la Festa Major. La celebració ja arrencarà dissabte a les 7 de la tarda amb una xerrada dels sòls volcànics i fesols a càrrec de la geòloga Marta Puig-Juriguer. Diumenge serà el dia gran amb la fira, Ball de Sardanes i la Fesolada. La degustació ha estat a la corda fluixa a causa de la pandèmia, però finalment, respectant l'espai, es farà com marca la tradició. L'alcalde de Santa Pau, Pep Companys, es mostra il·lusionat pel retorn d'un acte important pel municipi.
Bueno, nosaltres sí que havíem tingut molt clar que no podíem, bueno, no podíem permetre'ns el fet d'estar més de dos anys sense poder celebrar, doncs, aquesta fira, que per nosaltres podíem dir que és la segona festa del poble, degut a la importància i a la rellevància de l'esdeveniment. I, bueno, llavors, de valorar diferents escenaris, doncs, vam decidir, crec que acertadament, posposar-la del mes de gener pel que proper diumenge, i penso que van les coses. Sembla que mica en mica, doncs, van tornant a certa normalitat i esperem, doncs, que tinguem una bona fira.
Aquest any no hi haurà Fesol d'Or, un distintiu enfocat a una persona o entitat que es dona habitualment a la fira. Des de l'organització creien que s'ha de fer un reconeixement en general, en homenatge a aquella gent que durant aquests dos anys ens ha deixat i estava relacionada amb la Fesolada. Diumenge hi haurà 12 restaurants, a diferència dels 14 o 15 d'altres anys. Unes xifres que no preocupen a l'organització i que, per una banda, ajudaran a garantir les distàncies per respectar el protocol sanitari. Companys explica que el format serà l'habitual.
Havíem valorat la possibilitat d'oferir la gent que, en lloc de fer la degustació a la mateixa plaça, en el mateix lloc in situ, doncs, la possibilitat de servir les degustacions amb uns tàpers, amb alguns recintes tancats, i que se'ls poguessin anar a menjar en algun lloc del municipi, d'habilitar espais on se'ls poguessin anar a menjar. Aquesta era una possibilitat que teníem sobre la taula, però veient que la situació, doncs, aquests últims mesos ha canviat, doncs pensem que podem fer tranquil·lament el format habitual.
En cas de pluja, la Fesolada se celebraria al pavelló municipal. Si el temps aguanta, la Fesolada es farà a la plaça del poble i a l'aire lliure aquest diumenge a partir de les 10 del matí.
La rescol i fesols segur t'agradarà, tant si ho vols com si no ho vols. Arrascol i fesols, o fesols d'arròs i col.
Amb els fesols, aquestes perles garrotxines de la nostra gastronomia, acabem l'informatiu d'aquest divendres. Gràcies per la seva atenció i confiança. Que passeu un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Arrascol i fesols, o fesols d'arròs i col. Serviu de les dues maneres, cadascú diu com ho vol. Arrascol i fesols, o fesols d'arròs i col. Se li diu de les dues maneres, cadascú diu com ho vol.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Lot.